l'Aude. Tot el que passa abans, durant i després de la universitat.
Les 21:15 minuts, estudi 1 de Ràdio Estel. Bona nit, benvinguts.
Sumari.
Hola, bona nit, amics i amigues de Ràdio Estel, amics i amigues de Cum Laude. Comencem ara, us acompanyarem fins a 9:45 de la nit i serem aquí explicant-vos totes aquelles coses que tenen a veure amb el món universitari i amb vosaltres. Som un equip esplèndid, integrat per David Morral, Cristina Gatjolí, Imma Mates, Enric Violant i Oriol Freixanet. Avui tenim un tema molt interessant, de què parlarem a la taula rodona. Es tracta dels empresaris que són alhora acabats de llicenciar, universitaris que han decidit crear la seva pròpia empresa. Alguns fins i tot encara estan estudiant com s'ho fan, quins somnis tenen, quins problemes tenen, en parlarem avui aquí a Cum Laude. També us farem un repàs de l'actualitat universitària. Tindrem un taulell avui molt important dedicat, entre altres coses, a les beques universitàries. A més d'això, els últims instants del programa els dedicarem al Gaudeà Music i Turun, un espai que té pes específic per ell mateix. Tot això i algunes coses més que anireu descobrint aquí a Cum Laude fins a les 10 de la nit. Comencem ara mateix.
Notícies breus.
És el moment ara de repassar l'actualitat universitària. Professors de la Universitat Autònoma firmen un manifest reivindicatiu per la qualitat de l'ensenyament.
La Universitat Autònoma de Barcelona ret un homenatge pòstum al poeta Joan Brossa.
El comissionat per la Societat de la Informació impulsa la xarxa Internet 2CAT.
L'Institut Joan Lluís Vives crea la primera biblioteca virtual de textos en català.
El rector de la Universitat de Lleida confessa que la universitat ha guanyat prestigi i recursos en el seu 700è aniversari.
Així mateix, la Universitat de Lleida rebrà prop de 3.000 milions de pessetes per finançar infraestructures que permetin investigar.
Un pla vol millorar el rendiment acadèmic d'alumnes de primer a la Universitat Politècnica de Girona. Bé, doncs, com us comentàvem al principi, s'ha firmat un manifest a la Universitat Autònoma de Barcelona per part d'alguns professors perquè volen mantenir, diuen, la qualitat de l'ensenyament als centres docents.
Igualment, en aquest manifest reclamen millores salarials i un augment de recursos humans per seguir mantenint la qualitat. Segons el manifest, la Universitat i l'Hospital Universitari Catalans són els de més producció científica de l'Estat en termes absoluts i relatius. Aquest fet és degut a l'esforç dels professionals que treballen i no a una sensibilitat especial de les institucions, inclosa el govern de la Generalitat. Els professors signants del manifest adverteixen que el nivell aconseguit no es podrà consolidar si no es dediquen als mitjans materials i personals necessaris, i per això demanen un augment salarial amb un complement fix per a tots els professors i un condicionat a la productivitat.
A l'Autònoma també han decidit fer un homenatge pòstum al poeta Joan Brossa en un acte que va tenir lloc el dia 3 i que es va entregar a la seva viuda, Pepa Llopis, el títol de doctor honoris causa.
La Junta de Govern de l'Autònoma havia acordat concedir aquesta distinció al poeta català a proposta de la Facultat de Filosofia des de fa temps, però la sobtada mort de Brossa va impedir que no pogués dur-se a terme. Durant l'acte acadèmic que es va celebrar al Saló d'Actes del Rectorat, es van llegir diversos poemes de Brossa i els professors del Departament d'Art van glossar la figura del poeta. L'acte va incloure també un espectacle de màgia sobre Joan Brossa a càrrec del màgic Hausson, molt influenciat per les aportacions del poeta en el món de l'espectacle.
I anem ara a parlar de noves tecnologies perquè el comissionat per la Societat de la Informació ha signat recentment un conveni amb tots els operadors de Catalunya, empreses tecnològiques, proveïdors de continguts i centres d'excel·lència universitaris per impulsar la nova xarxa Internet 2CAT.
L'objectiu d'Internet 2CAT és establir una plataforma experimental i precompetitiva per promoure el desplegament de serveis i aplicacions de banda ampla per part de les comunitats d'investigació i innovació de Catalunya, incloses tant les de caràcter públic com privat. Segons l'acord, es preveu portar a terme el projecte en dues fases. Una primera, amb durada d'un any fins a l'octubre vinent, per al desenvolupament d'un projecte pilot, i una segona, que finalitzaria l'any 2003 per crear un pla d'investigació coordinat per aconseguir la futura Internet 2 a Catalunya. En la segona fase, Internet 2CAT es connectarà directament amb la seva homòloga als Estats Units a través d'una connexió amb Chicago. Amb aquesta iniciativa, es pretén desplegar una xarxa de gran velocitat per al desenvolupament d'una nova generació d'aplicacions i serveis d'Internet que són impossibles en l'actualitat, com ara la videoconferència d'alta velocitat.
I no ens movem del terreny de les noves tecnologies perquè l'Institut Joan Lluís Vives ha creat la primera biblioteca virtual de textos en català.
Un total de 500 títols del patrimoni cultural català, publicats abans de 1917, podran ser consultats per internet per persones vinculades a les 17 universitats de parla catalana que formen l'Institut. La iniciativa s'enmarca dins d'un ambiciós projecte desenvolupat per la Universitat d'Alacant per la digitalització de les obres clàssiques literàries i científiques més importants del patrimoni cultural de la comunitat hispanoparlant, és a dir, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Aquesta biblioteca podrà ser consultada gratuïtament pels internautes de l'Institut Joan Lluís Vives i ja compta amb 2.000 títols. L'objectiu de la iniciativa és aprofitar al màxim els fons digitalitzats de la Universitat d'Alacant i els de les universitats integrades a l'Institut a través de projectes d'investigació conjunts, potenciar també l'edició de nous fons i afavorir l'accés més eficient als recursos bibliogràfics entre la comunitat universitària.
I anem ara fins a la Universitat de Lleida, perquè el seu rector, Jaume Porta, ha dit que, en l'acte inaugural de la universitat, que amb el seu 700è aniversari, aquesta universitat ha guanyat prestigi i recursos.
El rector de la universitat, Jaume Porta, va aprofitar ahir el seu discurs en l'acte d'inauguració oficial del nou curs per reivindicar l'efecte positiu que ha tingut sobre la Universitat de Lleida la commemoració del 700 aniversari al llarg d'un període de 3 anys, que s'acabarà l'any 2000. Porta va subratllar que la universitat ha guanyat prestigi, projecció social i cultural i ha aconseguit, a més, fons per executar el projecte de l'edifici emblemàtic.
Precisament de fons per la Universitat de Lleida parlem ara perquè rebrà 3.000 milions de la Unió Europea per a investigació.
La Unió Europea ha decidit aquesta mateixa setmana incloure la universitat entre les universitats a les quals concedeix part del fons FEDER, cosa que suposa la Universitat de Lleida, que des del 2000 fins al 2006 rebrà prop de 3.000 milions de pessetes. Entre les actuacions previstes per la universitat hi ha la construcció o ampliació de locals i l'adquisició de material científic. Així mateix, els fons europeus també serviran per finançar costos de programes de noves investigacions. El pla preveu diverses actuacions als campus de Ciències de la Salut, Agrònoms, Capont i Enginyeria Tècnica Industrial.
I us parlem ara d'un pla que s'aplicarà a la Politècnica de Girona que consisteix i que intenta millorar el rendiment acadèmic dels alumnes de primer.
La Junta de Govern de la Universitat de Girona ha donat a conèixer un pla d'actuació i millora del rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs. El pla contempla la possibilitat que els estudiants de primer de certes enginyeries puguin cursar 4 assignatures considerades a nivell 0 o bàsiques per intentar pal·liar l'alt fracàs escolar. Els estudiants podran apuntar-se a aquestes assignatures o bé a principi de curs o bé al segon quadrimestre, fent una modificació de la matrícula. Les assignatures són matemàtiques bàsica, física bàsica, química bàsica i dibuix tècnic bàsic. Totes es consideraran com de lliure elecció i, per tant, es poden convalidar per 6 crèdits.
La setmana passada, a Tarragona, es va celebrar el Congrés d'Advocats de Catalunya, entre altres coses per mirar de saber de quina manera han d'entrar en el mercat laboral els estudiants de dret. Per parlar-nos d'això, hem convidat avui a Pilar Cros. Bona nit.
Hola, bona nit.
Que és estudiant de quart curs de dret a la Universitat de Barcelona. Quina és la teva opinió com a estudiant del que va passar i què creus que s'hauria de fer?
Sí, mira, la valoració que fem de l'assistència al Congrés, per una banda, és positiva, perquè finalment no es va regular l'accés a la professió. Nosaltres creiem que la passantia és un filtre natural per on tots els que fem, els que volem exercir d'advocats, opcionalment podem passar-hi. Però mai ha de ser un requisit obligatori per a poder-se col·legiar. Uh-huh. I per una altra banda, ho valoraríem negativament, perquè el que en un primer moment es va aprovar a la comissió, que era que la universitat era l'única competent per formar-nos, després en el ple va ser refusat. I també perquè la moció que va presentar una de les ponents deixa oberta la possibilitat de que es reguli l'accés.
Perfecte. Aquesta ha sigut la veu dels estudiants de dret aquí a Cum Laude parlant de com ells han d'accedir a la universitat. Un altre dia tractarem amb més profunditat aquest tema. Gràcies. És el moment ara de tractar el tema cum laude d'aquesta nit. Són les 9:25 minuts, queda alguna estona encara perquè s'acabi aquest programa. Us recordem els nostres telèfons per intervenir en directe, si teniu ganes, al tema d'aquesta nit, que és els empresaris i la universitat. Gent que està estudiant encara, gent que fa poc temps que encara estudiava i que han decidit buscar-se la vida i crear-se el propi lloc de treball. Truqueu-nos, si voleu, al 93 237 78 81 o bé al 93 415 86 94. Dos telèfons per expressar la vostra opinió i per explicar-nos les vostres experiències, si ho considereu oportú. Per parlar d'aquest tema tenim alguns convidats. Aquesta nit, en primer lloc, saludem en Toni Matas. Hola, bona nit.
Bona nit.
Ell és editor i fundador de Barcelona Multimèdia, la primera editorial multimèdia infantil i juvenil de Catalunya. Tenen productes com els Otijocs, La Volta al Món en 80 dies i un llarg etcètera. És llicenciat en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE. A més, ha escrit diversos llibres de literatura infantil i juvenil. Aquest any ha guanyat la millor iniciativa empresarial 1999 i, a més de tot això, és professor de guió de l'Escola Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Moltes coses segurament tindrà per explicar-nos.
Tenim també Ernest Companys, que és fundador i director de Tecnotrens, una empresa de videoconferències.
Bona nit.
És una empresa que fa 5 anys que es va fundar i crec que demà teniu una festa, no?, d'aniversari.
Efectivament, estem tots una mica estressats, encara preparant-ho.
Benvingut al tema. L'Ernest també és membre de l'Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya.
I també tenim una persona bastant jove, l'Estel Vilaseca. Hola, bona nit.
Bona nit.
Ella encara està estudiant i amb dues companyes més ha creat una revista de moda per internet que es diu IT. En aquesta revista s'hi poden trobar reportatges sobre moda, fotos amb les últimes tendències, enllaços, un espai per artistes joves, un altre amb fotos de gent del carrer i un llarg etcètera. Actualment està estudiant quart de comunicació audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona. Té 21 anys.
No sí,
és
la
de Barcelona?
No, Pompeu Fabra.
A la Pompeu Fabra, doncs. La Universitat Pompeu Fabra i sí que tens 21 anys.
Sí, sí.
Perfecte.
I per últim tenim l'Enric García. Bona nit, Enric.
Bona nit.
Benvingut també. És el cap de Departament de Formació Externa i responsable de la Borsa de Treball de la Universitat de Barcelona, correcte?
Efectivament.
Per una mica contextualitzar tot el que parlarem d'aquí uns minuts, hem preparat un breu resum, un breu informe.
L'informe.
La situació laboral de l'atur juvenil a Catalunya no és de les pitjors de l'Estat espanyol. Les dades presentades fa uns mesos per l'Oficina d'Estadístiques de la Unió Europea, l'Eurostat, donen una taxa d'atur dels menors de 25 anys d'un 28% al nostre país, una taxa allunyada del 50% d'Astúries o del 49% d'Andalusia. Però també a una certa distància del 22% de Navarra, capdavantera a l'Estat espanyol en aquesta qüestió. Amb aquestes dades, doncs, l'Eurostat demostra que Espanya segueix sent el segon estat europeu amb menys llocs de treball per a joves, després d'Itàlia. En el seu conjunt mostra un 36% d'atur juvenil, mentre que la mitja europea és del 19%. Parlem, però, de casos concrets. Segons un estudi realitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, les dificultats d'inserció al món laboral són més elevades entre biòlegs, advocats i filòlegs. Una situació radicalment oposada, doncs, a les dels llicenciats en carreres relacionades amb les noves tecnologies. Segons la Universitat Politècnica, un 93% de la darrera promoció ha aconseguit ubicar-se al món laboral, mentre que un 4% segueix buscant feina i el 3% restant continua els seus estudis. Amb aquesta situació no és estrany que els universitaris no sàpiguen amb certesa si el seu esforç i vocació tindrà una recompensa posterior amb un bon lloc de treball. Si bé és cert que una llicenciatura o diplomatura són elements clarament favorables a l'hora de valorar un currículum, també ho és el fet que no sempre obre les portes de bat a bat. Davant la dificultat de trobar feina, alguns universitaris han decidit provar fortuna creant la seva pròpia empresa. Alguns dels factors que més els ajuden són un nou mercat laboral més flexible, la implantació progressiva de les noves tecnologies i la idea cada cop més extesa que un lloc de treball mai no és definitiu avui en dia. Quines perspectives s'obren, doncs, davant les iniciatives empresarials dels joves universitaris?
Bé, doncs és el moment ara d'establir ja l'inici de preguntes, rèpliques, intervencions, una mica com vosaltres vulgueu. Som aquí a Ràdio Estel, al Cum Laude, som amb Antoni Matas, editor i fundador de Barcelona Multimèdia, amb l'Ernest Companys, fundador i director de Tecnotrends, l'Estel Vilaseca, encara estudiant, que ha creat una revista per internet de moda, i amb l'Enric Garcia, que és el cap del Departament de Formació Externa i responsable de la Borsa de Treball de la Universitat de Barcelona. El mateix Enric Garcia ens comentava, mentre estàvem sentint l'informe, que les dades que aportàvem no coincidien exactament amb les seves.
A veure, m'ha semblat dir, quan parlaven de la difícil inserció, que les filologies eren una de dels ensenyaments que tenien difícil inserció laboral. Jo les dades que tinc, que estan basades en empreses que es demanen llocs de treball de la universitat, les filologies és una de les ensenyaments que té sortida. No és d'aquells que dius com geografia i història que no té sortida.
Quin tipus de sortides tenen?
Traduccions.
Traduccions, fonamentalment. Aquest tipus de sortida laboral
és... Professor d'anglès, és una feina que surt molt. Traduccions.
Són feines laborals estables, són temporals, són de quin tipus?
Mira, el mercat de treball és com està ara avui en dia, no? I clar, de cada un contracte que es fa fixa, 10 són temporals, llavors això està d'acord també amb el mercat de treball. Pensa que molts van a escoles, a lo millor van a fer una suplència d'un professor que no hi és, noves escoles que surten d'anglès...
De totes maneres, és important remarcar de l'informe que gairebé el 90% de la gent que ha estudiat carreres tècniques després ha aconseguit feina bastant estable. Em sembla important remarcar també que els convidats que tenim aquesta nit, d'una forma o d'una altra, es dediquen tots a les noves tecnologies. Toni Matas, com et sembla, per què et sembla que això ha passat? Què és el que tenen les noves tecnologies que no tinguessin altres tipus de fórmules per buscar-se i muntar-se a la pròpia empresa?
O més que el que tenen les noves tecnologies és el que no té la societat, que precisament perquè les noves tecnologies són noves, falten tècnics per fer-les. Jo vaig estudiar la carrera d'informàtica i amb el pas dels anys he anat veient que els meus companys no han tingut els problemes d'inserció laboral que han tingut molts dels meus amics, bàsicament perquè hi ha una gran demanda d'informàtics. La informàtica, les telecomunicacions i aquests mons lligats a la introducció de l'electrònica en tants àmbits de la nostra vida fan que facin falta aquestes persones per resoldre aquests temes, mentre que d'altres professions ja fa més anys, molts més anys que funcionen, i per tant el mercat ja està més ple. Per exemple, és difícil trobar professionals de la informàtica o de les telecomunicacions que superin els 50 anys, mentre que en la majoria de les altres professions doncs hi ha gent que ha fet la seva carrera professional al llarg de la seva vida i estarà exercint en aquesta edat doncs la seva professió en plenitud.
L'Ernest Company, fundador i director del Tecnotrends, hi estaria d'acord amb aquesta anàlisi que fa Antoni Matas?
A veure, jo hi voldria posar un parell de comentaris. El primer és que, almenys a mi, que tenia formació molt tecnològica, enginyeria de telecomunicacions, ens semblava com molt evident que si havia de fer alguna cosa havia d'anar per aquí, no? Però després, amb el temps, et dones compte que al final no és tan evident, almenys és el que a mi em sembla. Inventar coses noves o crear empreses sobre noves tecnologies té l'avantatge doncs, que pots agafar una mica desprevingut els que ja estan establerts, però per altra banda està per veure si el que tu crees interessa a algú o no, si realment hi ha una necessitat, i no és tan clar. O sigui, si tu fas sabates, saps que tindràs competència, però que la gent gasta sabates, no?
Però perdona, Ernest, el que veiem és que tant el Toni com tu i com l'Estel sou empresaris i d'empreses de comunicació o de multimèdia o d'últimes tecnologies, no? És correcte? És molt significatiu, no, això?
Sí, a veure, si em permets, o sigui, una de cada, no? O sigui, amb això, sí, us deia una mica que potser no és tan evident, però per altra banda, i fa poc vaig sentir un company que explicava, em va cridar l'atenció, que deia que realment cada canvi tecnològic, o sigui, cada nou pas en tecnologia, és una gran oportunitat justament per nous emprenedors per llançar-se al mercat. I la clau està en que les empreses establertes, com deia fa un moment, són molt més lentes que una petita estructura que va de muntar, que és més flexible, més àgil i és capaç d'entrar més ràpid amb això nou que està prometent. En canvi, un IBM tardarà més temps en pair-ho i en ser capaç de reaccionar.
No? D'alguna manera, la societat de la informació crearia noves expectatives empresarials, seria això. La Estel Vilaseca, a més, això ho està vivint potser una mica d'una forma diferent d'aquestes dues persones, perquè ho està vivint, a més, com a estudiant de comunicació audiovisual a la Pompeu. Explica'ns com van això d'estudiar i crear una empresa i com s'us va acudir.
A veure, a nosaltres se'ns va acudir fa gairebé un any, que una mica ens agradava molt el món de la moda, i teníem ganes de fer una revista, o llavors el mitjà que més s'adequava i que més possibilitats ens podia donar en aquell moment va ser internet, perquè també ens agradava molt el món d'internet. I el que jo crec, per exemple, és que el món d'internet en concret et permet possibilitats que un altre, vull dir, nosaltres ens seria impossible fer-la en paper, aquesta revista, econòmicament, i a més que les possibilitats que tindríem amb els nostres coneixements que tenim són diferents. Llavors, vull dir, jo crec que precisament per la gent jove, vull dir, dona unes sortides diferents. És a dir, internet, jo crec que, vull dir, encara s'ha d'explotar molt. Sí. Vull dir, perquè el que és que mitjans n'hi ha molt pocs que estiguin.
Com ingresseu recursos en la vostra pàgina? Quin és el sistema que utilitzeu?
Home, ara en principi estem bastant verdes amb aquest tema, però a la llarga el que volem és, vull dir, l'única manera és publicitat. I en funció dels visitants que tu tens a la pàgina...
Quants visitants teniu?
Ara tenim uns 2.000 i pico al mes.
Déu-n'hi-do.
Sí, és bastant. Uh-huh. Vull dir, tot ha sigut a partir de que estem indexats al Yahoo, i llavors bueno, els directoris una mica són els que et porten gent, perquè tu mateix, vull dir, tu sol, és molt difícil arribar a donar publicitat suficient perquè tothom arribi a conèixer.
Exacte.
Enric, des del teu punt de vista de la universitat, del Departament de Formació Externa, hi ha molts universitaris que volen adreçar-se a companys com els que tenim aquí, que són joves empresaris, estan interessats molt a entendre una independència laboral?
A veure, sí que n'hi ha universitaris que estan interessats. Nosaltres vam fer una experiència pilot a la universitat i era d'introduir uns seminaris que es deien seminaris de sensibilització cap a l'emprendre, no? Aquests seminaris, la gent quan va anar-hi va quedar molt contenta, principalment eren seminaris informatius. Què pots fer? Com pots muntar una empresa? En què te trobaràs? Quins suports tindràs? I això va tenir tanta acceptació que ara s'ha quedat integrat en un projecte que es diu Feina UB, i dins d'aquest projecte hi ha un mòdul que d'alguna manera s'informa sobre la creació d'empreses. A banda d'això, la universitat té un projecte més global que es diu el projecte PRODEM, que es fa des del Centre d'Innovació a les Cúpules. Aquest projecte aprofita la tecnologia, la transferència de tecnologia cap a les empreses i als grups d'investigació. I què han fet? Pues han muntat diversos projectes de cara de que d'alguna manera l'experiència que té la universitat en investigació surti cap a les empreses. I a partir d'aquí s'han format diversos projectes, diguéssim que ja es diuen el spin-off, que és creació d'empreses des de l'empresa i amb l'objectiu, en aquest cas, de transferència tecnològica.
I doneu suport a totes les noves empreses?
Sí, des del Centre d'Innovació i les Cúpules es dona suport a qualsevol iniciativa de creació d'empreses.
Falten 3 minuts perquè siguin les 10 menys 20, o sigui, som 9:45 de 10, sou a Ràdio Estel, esteu escoltant l'Encomlaudo i estem parlant de l'empresa. Fem una petita pausa i d'aquí no res continuem parlant precisament d'aquesta vinculació entre la universitat i l'empresa, més important del que alguns es pensen.
Saps què passa a la teva facultat i a la del costat? Saps què cal fer per anar a estudiar a Berlín? Saps què faràs quan acabis els teus estudis? Saps que hi ha moltes coses que no saps? A Cum Laude et donem resposta a totes aquestes qüestions i moltes altres. Cum Laude, d'un 9:45 a les 10, els dimarts a la nit, a Ràdio Estel, amb Enric Violant i Oriol Freixanet.
Nosaltres us recordem els telèfons 93 237 78 81 o bé 93 415 86 94. La universitat i l'empresa. També tenim una adreça de correu electrònic on ens podeu enviar missatges durant el programa si en teniu ganes. estelprogrames@vanguardnet.com. Estem esperant que ens digueu el que en penseu de tot això que estem comentant. I tornem, doncs, parlant i explicant el que des de la universitat es fa perquè la gent que tingui ganes de muntar-se a la seva pròpia empresa tingui tots els elements disponibles. I ho fem amb l'Enric Garcia, que és el cap del Departament de Formació Externa de la Central de Barcelona.
Sí, com ho deia fa una estona, o sigui, des de la universitat hi ha un programa que s'adreça principalment als estudiants que estan acabant la carrera. És un projecte que es diu Feina UB, i des d'aquest projecte, a banda d'ensenyar als alumnes com han de buscar-se la vida per buscar feina, com fer un currículum, com passar una entrevista. També hi ha una part que és de creació d'empreses. Pràcticament és informatiu, no? Es mira una mica el perfil de l'emprenedor.
Aquests tres empresaris que tenim aquí, per exemple, poden gaudir d'aquest servei?
En aquest cas no,
perquè ells teòricament estan en unes empreses que estan funcionant, algunes com el cas de l'Estel està arrencant ara, altres sí, teòricament tenen beneficis. L'Ernest em va fer una festa del 5è aniversari, té que deduir que això va bé. Tenen, poden gaudir també dels vostres serveis, assessoria fiscal, assessoria laboral.
O sigui, en el nostre cas no, perquè és per estudiants de la Universitat de Barcelona.
Només estudiants, o sigui, empresaris no.
En el nostre
no,
cas sí, a Barcelona hi ha iniciatives com Barcelona Activa que es pot adreçar a qualsevol ciutadà.
Perfecte. Toni, tu has dit abans que, has comentat a micro tancat, que vosaltres no feu una celebració, millor dic, feu una celebració del 5è aniversari de la vostra empresa, igual que l'Ernest. És molt simptomàtic que celebreu els dos 5 anys, és casualitat també, no? Però no vol dir això que les generacions que estan sortint ara de la universitat van bastant iguals en el sentit d'emprendre coses universitàries, coses, millor dit, empresarials?
L'any
90... Està sortint una generació nova?
No necessàriament. L'any 94 va ser un any crític a la nostra societat, perquè va ser l'any de l'explosió de les noves tecnologies a un nivell de consum més o menys popular. En el nostre cas, es comencen a introduir els ordinadors multimèdia a les llars tímidament, i internet es comença a deixar veure també molt tímidament. I és un any crític en què neixen moltes iniciatives empresarials lligades a les noves tecnologies. A més, hi ha una campanya mediàtica extraordinària dient que aquest és el món de les grans oportunitats, cosa que evidentment és falsa, però és un moment d'una explosió i d'una alegria a tot el món extraordinària per crear iniciatives lligades amb les noves tecnologies. L'any 97 es podria caracteritzar com l'any del fracàs d'aquestes grans expectatives, grans grups multimèdia tanquen les seves divisions de multimèdia i altres coses. De manera que aquell any no és, per casualitat, que neixen moltes iniciatives empresarials, però durant els darrers 5 anys també n'han mort moltes d'altres.
No hi ha un efecte de que n'hi ha moltes multinacionals de comunicació que s'estan menjant aquestes petites empreses emprenedors de multimèdia que se les queden per un molt bon preu? No n'hi ha una mica aquest fenomen? Ernest, també, per tu.
Bueno, jo diria una mica el que has dit abans. O sigui, jo crec que, efectivament, en aquells moments potser els petits modestos es van atrevir, es van llançar, aprofitar aquesta oportunitat, aquest canvi tecnològic, aquesta promesa, i van entrar-hi abans que aquests grans, no? De sobte els grans, al seu ritme i lentament, es donen compte que allò és molt interessant. Llavors, bueno, com que tenen diners, el que prefereixen és, en comptes de començar de zero, comprar els que ja han fet l'esforç inicial i arrencar des d'una feina feta.
M'agradaria que ens expliquéssiu vosaltres com a empresaris, com a gent que heu estudiat, i l'Enric, com a persona que està encara vinculada directament a la universitat i a l'assessorament en aquest sentit, si a la formació que us van donar des de la universitat ha servit després per enfrontar-vos a una realitat normalment tan diferent com és crear una empresa pròpia, saber quins recursos has de comptar, quins ajuts tens, com has de contractar una persona, quan costa la llum, quan costa el telèfon, aquest tipus de coses. Us va preparar a la universitat per això, Toni?
No.
Ernest?
No, perdona, deixa'm matitzar la resposta. O sigui, jo tinc dues formacions universitàries, la que vaig rebre a la Universitat Politècnica i la que vaig rebre a ESADE. Diria que dels coneixements que vaig rebre a la Universitat Politècnica, res no m'ha servit per muntar una empresa. Dels coneixements que vaig rebre a ESADE, tot m'ha servit per muntar una empresa. Ara bé, la gimnàsia mental que vaig estar fent a la Universitat Politècnica durant els anys que hi vaig estudiar m'ha estat extraordinàriament útil per moltes de les coses que estic fent. És a dir, els coneixements m'han servit? No. Però l'exercitació de l'enfrontament a problemes i de resoldre problemes m'ha servit per muntar una empresa i per moltes d'altres coses.
L'Estel, que encara està vinculada a la universitat, quina impressió té?
A veure, per una banda sí que ens han servit bastant tots els coneixements que ens han donat, és a dir, perquè nosaltres hem tingut coneixements de, per exemple, de producció, que per muntar una empresa, i nosaltres sobretot que és un mitjà, pues és bastant important, però el que és tema fiscal, el tema, tots aquests temes, vull dir, no ens els ensenyen, jo crec que és bastant important. I et trobes molt perdut.
Trobes a faltar una formació així en qualsevol tipus d'universitat?
Sí, perquè sigui la carrera que estudis, vull dir, si muntes una empresa, vull dir, hi ha uns coneixements que hauries de tenir, llavors hauria d'haver-hi intentar que es creés, o ni que sigui una assignatura alternativa que poguessis triar.
Com els has adquirit després, sobre la marxa?
No, t'has d'assessorar o... Sí, una mica és això, sobre la marxa, vull dir, tampoc no... Vull dir, de zero no s'aprèn.
Ernest, a part d'empresari, també és membre, com he dit abans, de l'Associació Independent de Joves Empresaris. Com ho veieu vosaltres des de l'Associació d'Empresaris, tot aquest tema?
Home, hi ha alegria, no? Hi ha molt
alegria ànim, perquè és un bon moment econòmic o alegria en
bueno,
general?
Perquè jo deia abans una mica, jo crec que està bastant de moda en aquests moments, no? Està molt més ben vist en aquests moments ser empresari o ser emprenedor, engegar coses que no pas fa un temps que anava associat a ser el dolent de la pel·lícula, no? Per tant, això ja és un bon punt de partida. A partir d'aquí, l'associació intenta doncs, també organitzar accions informatives, donar suport a títol individual a nous emprenedors i bueno, jo crec que és un bon moment.
Qualsevol dels tres joves empresaris que tenim aquí, algú de vosaltres canviaria ara que ja és empresari per treballar per compte d'algun altre o esteu contents de l'experiència? Sincerament.
Silenci.
Són preguntes aquestes impossibles, no? I jo ara, havent passat els moments dolents, no? Crec que ara doncs, no canviaria, no? Però hi ha hagut molts moments en els quals envejava absolutament la gent que estava a una nòmina a final de mes i a les 7 o a les 8 de la tarda sortint i estan a les terrassetes dels bars.
I l'Estel, què diria?
Bueno, nosaltres hem dit que estem molt iniciant-nos, però que això de fer una cosa pròpia a tu, que vull dir, dona molta satisfacció, vull dir, és, no sé...
Sí, dona la sensació que tots envegem el que tenen els altres. De fet, quan expliques que tens una empresa, les persones que no n'han tingut mai cap et diuen això és el que a mi m'agradaria. Normalment aquest és el comentari de la ignorància. És a dir, hi ha qui diu, tu tens una empresa, tu pots fer el que vols, pots fer l'horari que vols. Sí, efectivament, fas l'horari que vols, és a dir, fas moltes més hores normalment que un horari normal. I comporta, tenir una empresa pròpia comporta molts sacrificis més enllà de l'horari que no té un treballador assalariat a compte d'un altre, però el fet és que hi ha una component vocacional en molts dels casos dels emprenedors, de forma que això és una mica com el nas que tens, t'ha tocat el que t'ha tocat i has de fer-ho, i per tant arriba un moment que deixes de qüestionar-t'ho, simplement ho fas.
I l'Enric García, quina visió donaria des de la universitat i des de ser el responsable de la borsa de treball, precisament? La gent quan busca feina es planteja realment que pot fer-se ell mateix la seva pròpia feina a mida?
Home, és una de les sortides professionals avui en dia, no? El mercat laboral ja sabeu com estem, i una de les sortides professionals és la creació d'una empresa. La gent, en principi, quan tu informes i tal, muntar una empresa no és una cosa que dius, ah, muntaré una empresa. A lo millor vas a un seminari, diuen, tinc una idea, a lo millor aquella idea és viable, a partir d'aquí a lo millor comença, o a lo millor és una conversa amb un company. En principi la gent jo penso que no és emprenedora.
No ho és.
Jo penso que en principi no.
L'Ernest?
Sí, la gent en general?
jo penso que bastant d'això és fruit del que dèiem abans, de que la universitat no ens forma prou bé cap aquí. No? O sigui, jo almenys quan estava estudiant doncs, Telecos, en cap moment m'havia, o molt poc, m'havia plantejat ser empresari. Després ja entres en l'empresa, comences a conèixer i tal, llavors t'ho pots plantejar, però quan estàs allà dins, a no ser que facis ESADE com el Toni, o que estiguis empresarial, i estiguis en un moment que un lloc que ja ho respires, et cau molt lluny, massa lluny, segurament, per plantejar-ho.
Sí, Enric.
O sigui, efectivament, o sigui, a les facultats d'empresarials econòmiques ja fa anys que això de l'emprendre ja es feia i es feien seminaris i s'informava als alumnes. A la resta d'ensenyaments és relativament nou a les universitats i pot ser fa un parell o tres d'anys que s'està fent ja d'una manera més generalitzada per qualsevol ensenyament, un pedagog, qual sigui.
De fet, la majoria d'estudiants universitaris tenen entre 18 i 24 anys. Això vol dir que, com a mi mateix em passava en aquesta edat, no tens clares les teves vocacions, no tens clar cap on vas i ja tens prou feina amb estudiar la carrera. A més, jo diria que no és bo sortir de la universitat i muntar una empresa pròpia. Penso que és molt més positiu incorporar-se al mercat laboral d'una forma normal. I un cop has estat treballant en una empresa i has vist, i si a més has pogut treballar en una empresa com la que a tu t'agradaria muntar o en el sector en el qual a tu t'agradaria estar, encara és, em sembla molt millor, més que llançar-se directament de la universitat al món empresarial.
Doncs,
per
home,
bé, que,
sí, digues.
Com ens deia el company de la Universitat de Barcelona, hi ha casos en què l'única forma de trobar una manera de guanyar-se la vida és muntar la pròpia empresa. Però aquesta és una problemàtica completament diferent que s'accentua conforme van passant els anys. Per exemple, una persona que es queda sense feina als 45-50 anys, el recurs de l'autoocupació, en la majoria dels casos, és un recurs de supervivència, sense cap mena de vocació empresarial.
Doncs amb aquesta reflexió d'en Toni Matas, us agraïm la vostra assistència aquí, a ell, a l'Ernest Companys, a l'Estel Vilaseca i a l'Enric García.
i esperem que us hagi sigut útil això que us hem comentat a tota la gent que ens heu escoltat. La Renés es podria donar el telèfon de la seva associació per si hi ha algun estudiant, algun que ens està escoltant que ara mateix vulgui informar-se i assessorar-se el que pot fer.
Perfectament. És el 93 430 5500.
I el nom de l'associació?
AIGEC, Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya. Som els que vam premiar la iniciativa del Toni Mar.
Així m'agrada, que sigueu solidaris entre vosaltres. Doncs bé, falten 10 minuts perquè siguin les 10 de la nit. Continuem d'aquí no res, aquí a Ràdio Estel amb el Cum Laude. Gràcies a tots i bona nit.
JRJ, subministres i serveis, us ofereix aquest espai.
El taulell.
Bé, doncs és el moment ara com l'altre de fer un repàs a diverses activitats que de ben segur són del vostre interès, amb l'Enric, hola.
Hola de nou.
Què tal, continueu amb ell, i amb la Imma, bona nit, què tal?
Bona nit.
Vinga, quan vulgueu.
I comencem penjant coses al taulell. Organitzat pel Departament de Física de la Universitat de Girona i el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, en el marc dels col·loquis de tardor, concurs de fotografia sobre fenòmens atmosfèrics i els seus efectes. La data límit d'admissió d'original és el 15 d'octubre i teniu la informació a la web de la Universitat de Girona.
El Consell Social de la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya i Gas Natural convocaran abans de finals d'any el nou Premi Duran Farell, que s'atorgarà al millor treball de recerca. El premi vol retre homenatge a aquest empresari català, mort recentment, que va ser el primer president del Consell Social de la UPC. Gas Natural aportarà 10 milions de la dotació del premi.
I al final del mil·lenni, amb els robots, el campus nord de la UPC acollirà demà dimecres 6 d'octubre a partir de les 11 del matí el 6è concurs nacional de robòtica, organitzat per l'Associació d'Estudiants Espanyols. En el marc d'aquesta edició del tradicional concurs, hi haurà robots lluitadors de sumo i la gran novetat són dues categories noves, robots rastrejadors i robots netejadors de superfícies. Tota la informació sobre la participació, les categories, les bases i les dades ho trobareu també a la web de la UPC. L'Associació Universitària Sense Fums, que com el seu propi nom indica procura que no hi hagi fums, organitza el primer mercat universitari de la bici-educació. Té lloc del 6 al 8 d'octubre i ahir podreu canviar bicicletes, podreu també comprar de segona mà i fer intercanvi. En recordeu-se, del 6 al 8 d'octubre, el primer intercanvi de bicicletes a la Politècnica al Campus Nord, mercat universitari de la bici-educació. Organitza Sense Fums.
El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha convocat un amplíssim programa de beques d'estudi per l'estiu d'aquest any, de l'any 2000, i el curs acadèmic 2000-2001 a 25 països del continent. Entre aquests països hi ha els més típics de beques, com són Itàlia, el Regne Unit i Irlanda, però també podem trobar països com Romania, Txèquia, Eslovènia i Turquia. El pròxim mes també es donarà a conèixer el programa d'ajudes per ser becari a la OTAN. I de la mateixa manera, l'ambaixada alemanya i la Fundació La Caixa ja han obert el plaç per sol·licitar algunes de les beques per universitaris que ells proposen.
I sistema de beca per a immigrants, una mica de solidaritat. La Fundació UB Solidaritat posa en marxa un sistema de beques per a immigrants.
I amb aquesta darrera proposta hem acabat el taulell.
La seva escola, entitat, oficina, llar, necessita una reforma integral? JRJ Subministres i Serveis realitza estudis i projectes d'instal·lacions, solucions pràctiques dissenyades a la seva mida. JRJ, especialistes en el subministre i manteniment de centres d'ensenyament. Col·locació de tancaments d'alumini i PVC, pavimentació d'interiors, aules informàtiques, patis, pistes poliesportives, instal·lació d'herba artificial... Abans de fer res, consulti'ns. JRJ Subministres i Serveis. 93 209 50 30. 209 50 30. O visiti'ns a Rector UBAC 53, Barcelona.
Que te amo, sigui tu, i ho és d'un sus. Que te amo, sigui tu, i ho és d'un sus.
Aquesta melodia identifica perfectament aquesta secció. Falten 5 minuts perquè siguin les 10. Sou a Cum Laude i això és, evidentment, que te amo, sigui tu.
Sembla que tindrem que fer una colla castellera, eh?
Una colla castellera?
Una colla castellera del Cum Laude.
Els quatre que som aquí?
Sí.
Però no serà gaire alta, em sembla.
No, perquè només són quatre.
Home, com... podríem fer un pilar de quatre. Que ja és...
Jo em demano enxaneta.
Enxaneta? Saps què passa? Que no ens dona temps avui, però tindríem que parlar en una propera edició. Que per cert, hem de recordar després que no tenim programa, no?
La setmana que ve no hi ha programa, és 12 d'octubre, és festa, i per tant ens sentirem molt nosaltres i segurament als nostres oients no hi haurà programa. Per què comentaves això, els castellers, Enric?
Perquè, mira, tenir una colla de replegats, i sona molt malament dir-ho així, arreplegats, tal com us dic, però són la colla castellera de la Universitat de Barcelona, i es troben cada dijous, es diuen arreplegats, i fan castells.
Castells?
Sí.
A la universitat?
A la universitat, cada dijous. Jo crec que podem parlar a la propera edició del programa amb ells, que ens expliquin coses, com ser arreplegats, tenen un manifest, tenen una revista, inclús tenen una revista que es diu Arreplegator. O sigui,
Arreplegator, uau. Com Dominator.
Doncs és una autèntica Terminator. Colla castellera. N'hi ha dos amb el món universitari de colles castelleres.
I aquesta, fan competència entre ells.
I fan entre ells. N'hi ha molt bona relació també, però podem parlar amb ells. Hi ha un arreplegats.
Molt bé. Què més tenim aquesta nit per al Gaudeamus, Cristina?
Mira, avui trobo que podríem parlar de teatre, que és
abans
una...
Abans hauríem de recordar una cosa, em sembla, l'adreça de l'Estel Vilaseca.
Exacte, de la
seva
revista,
que es diu IT.
Mira, l'adreça és www.itfashion.com.
Torno-ho a dir.
Mira, www.itfashion.com.
I fashion com s'escriu?
It fashion s'escriu ITFASHION. Em sembla, el meu anglès em sembla que...
Doncs què t'he dit? Què més tenim? Què més tenim? Que queden 3 minuts per marxar corrents.
Mira, avui podríem parlar de l'activitat de teatre, que és una de les més sol·licitades com a activitats d'oci de les universitats. I podem parlar amb un noi que el tenim al telèfon, que es diu Jaume, i que truca des de la Universitat de Lleida.
Molt bé, Jaume, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Què fas tu per aquí?
Doncs mira, ara de moment he arribat d'assajar, precisament avui.
Molt bé.
I ja estic a casa.
I què esteu assajant?
Doncs de moment no tenim cap obra en concret. Aquest any encara estem fent unes primeres sessions introductòries, com fem cada any, que seguim un sistema de treball, doncs, primer uns quants dies, més que res per conèixer la gent nova que ha entrat al grup.
Clar.
I tot això, doncs, una mica de coneixença, no? D'expressió corporal, de les primeres tècniques teatrals, i després, ja cap a mitjans d'octubre o així, ja començarem a preparar l'obra d'aquest any.
Jaume, suposo que per entrar a aquesta aula de teatre us fan passar unes proves, no?
Sí, hi ha unes... És que ho dividim... Aquí a la Universitat de Lleida ho dividim en dues seccions, diguéssim. Hi ha un primer grup, diguéssim, que és d'iniciació teatral, que aquí en principi doncs, no hi ha cap prova per entrar. És tothom doncs, a qui li interessa aquesta activitat teatral pot entrar i bueno, doncs, és la preparació d'un espectacle. I hi ha un altre grup que és ja el taller de creació escènica, que aquí sí que hi ha una sèrie de requisits, no? Uns requisits que són passar unes proves i bueno, acreditar una mica d'experiència escènica.
Molt bé. I com quins requisits es necessiten per apuntar-se a teatre? Com ho han de fer els estudiants?
Bé, els estudiants, en principi, ja t'ho dic, en aquest primer grup... Primer, moltes ganes de passar-s'ho bé, això sí. Si no, és fonamental. Després, res de vergonyes ni coses d'aquestes, perquè si no es va enlloc en el teatre. I després, doncs, bàsicament, això, en el primer grup que tenim, doncs, no fa falta cap requisit previ. I el segon, sí, doncs, ja és haver participat en el mateix grup o en altres grups o acredita una mica.
Perfecte, Jaume. No sé si ho sents a fons, però toca l'hora de marxar perquè la Tuna...
La Tuna aquí fora, Oriol.
La Tuna aquí fora ens està dient que falta no res per marxar. Jaume, un telèfon molt ràpidament on ha de trucar la gent que vulgui fer teatre a la Universitat de Lleida.
Doncs, en principi, al 973-7020-00.
973-7020-00.
I, bueno, pues informaran ja de tot.
Perfecte, Jaume, gràcies per atendre la nostra trucada. Bona nit. Bona Segueix nit. Fent d'actor, que em sembla que tens carrera per estona. Gràcies, bona nit.
Això espero, bona nit.
Doncs precisament aquesta cançó de la Tuna. Ai, Enric, la Tuna.
La Tuna, ha vingut la Tuna i ja sembla tenir marxa, quan arriba la Tuna.
Ràpidament, David Morral, Enric Violant, Cristina Gangelí, Mamates, Oriol Freixenet. Us esperem la setmana que ve, no, l'altra. Ànims, no us perdeu pel camí i ens retrobem d'aquí uns quants dies. Adeu.